Les dones i els dies. Els dissabtes a la mitjanit, amb Montse Virgili.
Si no pots donar-me poesia, no pots com a mínim donar-me ciència poètica? Ada Lovelace, matemàtica.
Hem escoltat el testimoni de la família de la Jordina i hem parlat de la pitjor cara de la violència masclista, els assassinats. Són, podríem dir, la punta d'un iceberg que té en la seva base violències més petites que també cal assenyalar, potser al principi fins i tot, d'aquestes violències que s'acabaran en una mort. I és que sovint es posa molt el focus en les agressions físiques, però els maltractadors no donen una bufetada al primer dia. És un procés gradual. I en alguns casos la violència física no apareix, però el maltractament psicològic és igualment greu. Aquesta setmana la Clara Ardèvol ha parlat amb una experta i dues supervivents i ens explicarà i ens farà una guia una mica de qüestions que podem una mica que ens poden servir d'alerta, no?
Exacte, sí. Ens han explicat quines són les primeres senyals de violència que apareixen en una relació. La violència masclista és sempre responsabilitat de l'agressor i de la societat, no de les víctimes, això deixem-ho clar. Però sí que podem donar algunes eines d'autodefensa per abandonar una relació abans que aquesta violència doncs vagi a més.
El que es fa habitualment és jutjar la víctima, sempre.
Totes aquelles coses de per què aguanta això, com es deixa dir aquestes coses, per què no el deixa... Però realment a totes ens podria passar perquè és una cosa que primer té a veure amb els rols de gènere, que tots tenim apresos, i segon perquè és com una teranyina en la que et vas quedant atrapada molt, molt lentament i al final estàs sense veure-hi amb claredat. Escoltem la Marta Mariñas López, que és psicòloga terapeuta especialitzada en violències de gènere, i ens parla de les primeres senyals que ens poden alertar.
Una red flag molt clara és la meva ex està boja. Vale, molt bé. Doncs tu d'aquí un any o d'aquí dos anys seràs la boja. Jo m'ho he trobat moltíssimes vegades. És molt important veure com l'altra persona es posiciona davant de les relacions de parella. Si es posiciona des d'un lloc de respecte, honorant el vincle o els vincles que ha tingut anteriorment, o si es posiciona des d'un lloc de menyspreu, de qüestionament i de violència.
Sobre aquests inicis de relació, escoltem també el testimoni d'una supervivent de violència masclista.
Bueno, todo comenzó un poco idílico. Tu Mario Casas a 3 metros sobre el cielo. Tu salvador, tu protector. Yo salía de fiesta y él venía con sus amigos. Venía para estar conmigo, para vernos y luego resulta que era un poco más bien para controlar. Porque a la que yo quería salir con mis amigas sin que él estuviera, ahí ya había un poco de negación. No es que me preocupo por ti... que no te pase nada. Se torció y llegó al momento en el que no vas a salir de fiesta. Lo tienes prohibido. Y yo dejé de salir. Empieza como progresivamente.
Com us podeu imaginar, la veu d'aquest testimoni està modificada i, vaja, així les anirem sentint durant tot aquest reportatge de la Clara.
L'estratègia de l'agressor és anar posant a prova la víctima a poc, fent que cedeixi terreny lentament. I una altra de les grans estratègies és l'aïllament. Escoltem la psicòloga i també un altre supervivent.
Que si jo cada vegada que quedo amb les meves amigues torno i hi ha un càstig, és a dir, no em parla, em menysprea o està emprenyat, encara fins i tot que no em digui que no quedi amb les meves amigues, per estalviar-me això, deixaré de quedar amb les meves amigues. Per tant, deixaré de tenir xarxa i, per tant, estaré cada vegada més desempoderada. L'aïllament és una estratègia ideal per al maltractador perquè contribueix a que la dona no pugui veure la situació en perspectiva.
La primera vegada que em vaig adonar que no anava bé i que això no era una relació normal o el que fos, i era la primera vegada que jo sortia amb una amiga després de ser mare, no? Vull dir, la meva filla tenia pocs mesos i el tornar, doncs, m'ho va fer pagar. Jalousie, nuance avec panneau de pas grand chose, mais pourquoi s'entremêler entre lui et moi, c'est plutôt déplacé et frustrant, car jalousie, ton nom est bien trop joli.
Claríssim el testimoni d'aquesta altra dona. El control és una altra de les senyals sovint molt lligat a la gelosia i a la possessió. Ens han explicat que això és amor, però no ho és.
Sobre todo siempre íbamos en el coche y me decía, ay, ¿estás fijado en ese chico? Y yo, ¿qué chico? Me decía, tú nunca podrías estar con este chico, te tienes que quedar conmigo. Y entre broma y broma, la verdad te asumo, ¿no? Llegó el punto de no puedes tener amistades masculinas. Me pongo celoso porque, bueno, no es lo habitual, claro, es que seguro que le gustas.
Me'n recordava d'una dona també que a la segona cita o així ella es va posar un vestit que ella em deia que em quedava superbé i ella en aquesta cita va estar superemprenyat tota la cita perquè ella hi va espectacular i ell no. Per una banda, el control del teu cos a través de la roba, no vull que ningú més vegi el que jo veig, i per una altra banda, aquesta intenció de que tu siguis menys que jo.
Jo tenia que respondre a les llamades. Por la noche me hacía videollamadas para vigilar que yo estuviera en casa, que yo estuviera en pijama. Después ya vinieron un poco el control a nivel de hacerte sentir mal contigo misma. Igual que él te dice cosas malas, también te dice cosas buenas. Entonces, para tú tener un poco de autoestima, dependía de lo que él me dijera.
I és que destruir la teva autoestima també és una part essencial de tot aquest procés.
Aquest ascens no te'l donaran, o això no és per tu, algú que no t'impulsa a aconseguir els teus objectius, no? Et tira enrere. Aquells menyspreus o aquells qüestionaments del que fas o del que dius o de com ets que et fan sentir malament, això són red flags. Si tu t'estàs sentint petita o t'estàs sentint insegura, és que estàs bevent verí.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca.
El sexe és un altre terreny on la violència va de menys a més.
Si a mí no me apetecía tener relación sexual, él pues insistía y recuerdo que cosas que a mí no me apetecían hacer, pues venga, va, tal, hazlo por mí, no sé qué, acabas cediendo. Más adelante, cuando yo decía que no, era que sí. Y recuerdo en ocasiones de yo estar llorando y a él le daba igual.
Aquí parlem ja de violència sexual molt clara, però repetim que al principi tot es fa de manera molt subtil. I és que els agressors masclistes són experts en la manipulació psicològica. La Marta Mariñas, la psicòloga, parla, per exemple, del concepte de llum de gas.
Amb el tema de llum de gas, de que a mi em passen coses que l'altre nega, finalment, o sigui, i jo al final no sé si m'estic tornant boja o què està passant, jo aquí la meva recomanació és confia absolutament en el que tu estàs sentint i comparteix-lo. Més enllà de la teranyina, més enllà de la parella.
Compartir allò que ens passa és una primera recomanació que fan les professionals, però la Marta ens en dona d'altres.
Encara que l'altre tingui millor dialèctica, això no vol dir que les meves emocions no siguin legítimes. Encara que l'altre em digui que no és per posar-me així, que en realitat no ha sigut així, no importa la dialèctica, m'està sentant malament. L'emprenyament, la ràbia, és la emoció que em diu això no ho vull. Serà superimportant que les dones puguem conèixer en nosaltres mateixes aquesta emoció i escoltar el missatge que porta.
Importantíssim això que diu la Marta, perquè crec que tant si hem patit maltractaments directament o no, a mi totes aquestes paraules em ressonen molt.
Completament, sí. També és important, recordem, compartir el que ens passa, però per això el que cal és un entorn preparat, que ens doni suport sense jutjar-nos.
No sempre tens senyals, no sempre hi ha un murat i no sempre vas a la policia. Perquè és el teu marit, perquè és la teva parella, també hi ha un rebuig de que tu no vols acceptar que allò t'està passant. Llavors, són molts processos alhora. També és un procés en què una està molt sola i deixar d'estar sola també s'agraeix, però és molt difícil.
I una última cosa molt important. Si no s'està bé, si sempre hi ha aquest malestar o inclús por, aquesta ambivalència de me l'estimo però em fa mal, vol dir que alguna cosa passa.
Sí, perquè encara que el maltractador pugui intentar compensar-ho en moments únics, que això és un habitual, també això forma part justament d'aquest cicle de violència. Clara, doncs moltes gràcies, molt interessant aquest reportatge. i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Merci.
Els dissabtes a la mitjanit, les dones i els dies, amb Montse Virgili.